Mentre tot el món està pendent de la Covid-19 i les vacunes per combatre-la, la ciència va avançant per altres camins també. I passa que de tant en tant hi ha notícies que afecten altres malalties que són molt positives i molt esperançadores. Parlem de l'esclerosi múltiple, una malaltia degenerativa de la qual fins ara no se'n sabien ni tan sols les causes.
Diem fins ara perquè un estudi que ha liderat la Universitat de Harvard ha arribat a la conclusió que el virus que provoca la mononucleosi, coneguda com la malaltia del petó, és la causa principal de l'esclerosi múltiple. En parlem amb el doctor Xavier Montalbán, neuròleg de l'Hospital Vall d'Hebron i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, el CEMCAT. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre'ns, Xavier. I primera pregunta, l'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmunitària per a la qual ara mateix no hi ha cura. Per tant, per què és tan important aquest estudi? Obre camí a trobar un tractament?
Bé, aquest estudi el que fa és confirmar d'una forma bastant robusta que una teoria que ja tenim des de fa molts anys, no?, que el virus d'Epstein-Barr participa de forma molt directa amb l'inici del desenvolupament de la malaltia, doncs està involucrat. El que passa és que a mi m'agradaria d'alguna forma clarificar, perquè si no la gent s'espanta, perquè hi ha molta gent que ha passat la malaltia del petó. La malaltia del petó o la infecció per aquest virus és molt i molt freqüent. El 95% de nosaltres o potser més estem infectats per aquest virus, però un cop t'infectes es queda de forma latent a l'organisme, no? I la majoria, afortunadament, no desenvoluparà aquesta malaltia.
És a dir, però, per aclarir-ho, és que pots haver passat aquest virus i no desenvolupes esclerosi múltiple necessàriament, però a la inversa sí que heu trobat que tota la gent que pateix esclerosi ha passat aquesta malaltia.
Exacte. Jo crec que el valor és aquest, no? Que si un no pateix aquesta malaltia, no s'infecta per aquest virus, la possibilitat o la probabilitat de que pateixi esclerosi múltiple és realment molt i molt petita.
La mononucleosi es coneix com la malaltia del petó perquè s'encomana per la saliva. Si ara s'ha descobert que el culpable és aquest virus, el virus d'Epstein-Barr, també de l'esclerosi, la solució seria trobar un fàrmac o una vacuna per combatre aquest virus? Què és el que es busca a partir d'ara?
Sí, bueno, ara, tot això és especulatiu, evidentment, però ara això ha coincidit la mateixa setmana amb la notícia de que la companyia farmacèutica Moderna ha començat un estudi fase 1, un assaig clínic fase 1, no?, amb una vacuna contra el virus d'Epstein-Barr. I podríem especular, evidentment, de que si fórem capaços de vacunar amb una vacuna efectiva amb els nens, no?, perquè aquesta infecció moltes vegades s'agafa quan a l'edat infantil, no? I són capaços de prevenir la infecció per virus d'Epstein-Barr, potser podríem prevenir l'aparició de l'esclerosi múltiple. Aquest virus no és l'únic factor que necessitem per patir una esclerosi múltiple, però sembla que és una condició sine qua non, perquè si no t'infectes per aquest virus, no patiràs la malaltia.
Quins són aquests altres, perdó, doctor, altres factors que diu que poden predisposar-nos a tenir aquesta esclerosi?
Sí, des de fa molts anys, vull dir, aquest estudi el que fa és, d'alguna forma, com he dit abans, reforçar el que ja sabíem, i hi ha molts estudis. Nosaltres fa uns anys, des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, ja vàrem publicar un article en aquest sentit. El que fa és que ens diu, mira, tu necessites ser infectat per aquest virus per patir la malaltia. Si no t'infectes, no la tindràs. Però, a més, necessites un component genètic adient, necessites tenir una predisposició genètica per patir-la. També hi ha una sèrie de factors ambientals. El més important, o els dos més importants, són el tabaquisme, això està absolutament demostrat, i també els nivells baixos de vitamina D. No? O sigui que si tu tens la infecció i a més resulta que malauradament tens aquesta predisposició genètica i fumes i a més doncs, no prens el sol i tens uns nivells de vitamina D baixos, doncs tens més números de patir la malaltia, esclar.
També hi ha més incidència en les dones, no?, perquè hi ha factors hormonals que també influeixen.
Absolutament. La prevalença amb les dones és 3-4 vegades superior a les dels homes. O sigui, els factors hormonals juguen un paper també molt important, evidentment, sí.
Ja sabem que aquesta mena d'investigacions van a molt llarg termini. Les persones que a dia d'avui se'ls diagnostica l'esclerosi múltiple poden tenir esperances en un fàrmac o encara han de passar anys i, per tant, a poc i tranquils?
Va, potser jo voldria també qualificar, no? Perquè segur que hi ha molts malalts que ens estan escoltant, que el pronòstic de l'esclerosi múltiple ha canviat d'una forma substancial. Vull dir, el pronòstic de la malaltia ara és molt i molt millor del que teníem fa 15-20 anys, perquè tenim 13-14 medicaments pel tractament d'aquesta malaltia. Cap d'ells curatiu, això és evident. Això jo crec que pels pacients que ja tenen la malaltia, la vacuna probablement doncs, ja no estem a temps, però sí que podríem especular una altra vegada que la identificació de fàrmacs antivirals que poguessin actuar contra aquest virus seria també un camí. La veritat és que estem utilitzant actualment medicaments anticossos monoclonals anti-CD20, que són antilimfocits B, i que són molt efectius en el tractament de l'esclerosi múltiple, i recordem que aquest virus precisament està latent dins dels limfòcits B. No? Potser aquesta és una de les raons per la qual aquests medicaments són tan efectius.
Uh-huh. El passat mes de desembre, la companyia Moderna va anunciar l'inici d'un assaig clínic d'una primera vacuna, ara que en parlàvem, sí. Però contra el virus d'Epstein-Barr. Què se'n sap d'aquest assaig? I se sap si pot donar esperances a la gent afectada per esclerosi?
Bé, això és el que estàvem comentant. S'ha començat un assaig fase 1. Un assaig fase 1 vol dir una fase molt i molt precoç. Típicament es fa en persones sanes i l'únic que vol demostrar aquest tipus d'estudi és que és segura la vacuna. Res més, no vol demostrar res més. Ara, el següent pas, de cara i parlant de l'esclerosi múltiple, seria doncs, fer un estudi molt important amb moltes persones, probablement amb una edat joves o nens inclús, i comprovar que els que se'ls dona la vacuna antivirus d'Epstein-Barr desenvolupen menys o no desenvolupen esclerosi múltiple, mentre que els que no se'ls dona la vacuna doncs fan la prevalència, la incidència normal de la malaltia. Ara aquest seria el següent pas.
Perquè ens fem la idea, quanta gent a Catalunya, quanta gent a Espanya té esclerosi múltiple?
Doncs aproximadament uns 50-60.000 persones a Espanya, que són moltes, però a més tinguem en compte que el diagnòstic de la malaltia es fa típicament entre els 25-35 anys. Per tant, amb hores de malaltia, l'esclerosi múltiple representa moltíssimes hores de malaltia, perquè encara tenen tota la vida per davant, no? Són una malaltia prevalent. Uh-huh.
La investigació l'ha liderada, ara ho dèiem, la Universitat de Harvard, i ha estudiat més de 10 milions de militars dels Estats Units durant més de 20 anys. Però com es fan aquests estudis? És a dir, han de passar molts anys des que es va començar a fer? Com s'organitza?
Sí, això, clar, això només ho poden fer als Estats Units, no? Perquè d'alguna forma el que passa ja és que quan en el moment de ser reclutat per al servei militar americà has de passar una sèrie de tests i un és el miren si tens sida o no tens sida. Uh-huh. Aleshores, això vol dir que agafen la sang i tenen un repositori tremendo, no? De 10 milions de subjectes que han deixat la sang. I no només això, sinó que cada dos anys tornen a mirar si t'has infectat de sida o no i tornen a guardar la sang. O sigui que diguem-ne, la col·lecció, per dir-ho d'alguna forma, de mostres de sang que tenen és tremenda. Això ha permès, jo volia també clarificar una miqueta, perquè sembla molt, 10 milions són molts, però al final d'aquests 10 milions només 1.000 aproximadament desenvolupen la malaltia, i d'aquests 1.000 que desenvolupen la malaltia, només 35, en el moment de tenir la sang inicial, són negatius per la infecció. Mm. O sigui que al final el gruix de l'evidència prové d'aquests 35 que eren negatius i que comproven que quan tenen la malaltia tots s'han infectat, no? Mentre que amb la resta de persones que no varen desenvolupar la malaltia només el 50% es van infectar. Uh-huh. O sigui, jo voldria que això quedés clar i torno a insistir, valor predictiu negatiu importantíssim. No tens la infecció, no tindràs la malaltia. Valor predictiu positiu, en el cas tu estàs infectat, home, el més normal és que no tinguis la malaltia també.
Parlant d'esclerosi múltiple en general, sabem que es desenvolupa, sobretot, ja ho deies, no? La prevalença en dones és molt gran i poden aparèixer els primers símptomes dels 25 fins als 40, fins i tot, anys. Quins són els símptomes més habituals de les primeres manifestacions d'aquests brots d'esclerosi?
Home, el més característic, hi ha símptomes molt inespecífics, però el més característic és símptomes visuals, no? Perdre la visió d'un ull de forma progressiva en 24-48 hores, que seria una neuritis òptica, no? Una inflamació del nervi òptic, això és molt freqüent. També és bastant freqüent el tenir visió doble, no? Diplòpia, que li diem, i també és freqüent el tenir formigueig a les cames o pèrdua de força a les cames perquè se t'ha inflamat la mèdula, no? Que sigui una mielitis. Tots aquests símptomes han de durar, ho dic per també per tranquil·litat, més de 24-48 hores de forma contínua, si no tothom se'ns dorm una cama. Però són aquests els símptomes més freqüents de la malaltia.
Avui és notícia aquest descobriment per una malaltia que és veritat que té difícil allò, tractament, però la feina que es fan des d'aquest centre d'esclerosi múltiple de Catalunya, vaja, és bàsica, no?, pels malalts i per la gent que té aquesta malaltia, no?
Bueno, ho intentem. El centre d'esclerosi múltiple de Catalunya és un centre que té 80 professionals, no?, de diferents, que intentem donar una atenció multidisciplinar des d'un punt de vista clínic, assistencial, perquè no només hi ha neuròlegs, sinó les infermeres, que com sabeu són absolutament fonamentals, hi ha també neuropsicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc. Però a més hi ha una tasca de recerca clínica i bàsica molt i molt important. Pensem que sí, que hem dit coses que han tingut una aplicació pràctica bastant important, i també fem una quantitat, pensem que és la nostra obligació de fer molta docència i formació dels professionals i també donar informació als pacients.
Doncs hem parlat amb el doctor Xavier Montalbán, neuròleg d'aquest centre de referència de l'Hospital de Vall d'Hebron i director del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. Doctor Montalbán, moltes gràcies.
A vostès.
Una abraçada.